restaurant on va sopar l'altre dia, al camp de presseguers que hi ha als afores de Lleida o al magatzem de logística on vas a recollir un paquet. A tots aquests i a molts altres llocs hi ha centenars de milers de persones que tu pots veure però que són invisibles per l'administració. El procés de regularització extraordinària que s'ha fet els últims mesos ha posat sobre la taula aquesta realitat evident, no? Que tenim milers de persones dins el nostre teixit econòmic però que viuen a l'ombra administrativa i que treballen en l'economia submergida. De què servirà aquest procés de regularització? Quins requisits se'ls demanen als candidats? Quins drets i obligacions tindran els que siguin acceptats? Soc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3Cat Info. La Mar Riera és periodista a la secció de Societat de Catalunya Ràdio. Què tal, Mar? Benvinguda.
Hola, Eloi.
Escolta'm, abans de res, expliquem per què s'ha fet aquest procés de regularització. Com ho ha justificat el govern espanyol?
Doncs mira, el procés de regularització es va engegar ben bé per la reclamació que van fer més de 900 col·lectius i entitats socials que van impulsar una iniciativa legislativa popular, una ILP, que va arribar a plegar més de 500.000 signatures. Una pressió social que va entrar a l'agenda política i va fer que Sumar pressionés el PSOE perquè fos una realitat. A tot això, el president espanyol, què en diu? Doncs Pedro Sánchez ha justificat el procés per raons humanitàries, però també diu per ordenar aquests fluxos migratoris i per motius demogràfics i econòmics. Assegura que fa falta molta més mà d'obra i nous contribuents per poder sostenir tot l'estat del benestar, perquè a nivell demogràfic hi ha molts menys naixements que anys enrere.
Aquesta, però, no és una situació nova. Ja se n'havien fet altres de regularitzacions en el passat.
Sí, aquest és el novè procés de regularització que s'impulsa a Espanya, però feia 21 anys que no es feia l'últim. Se n'han fet durant els governs de Felipe González, de José María Aznar i també de José Luis Rodríguez Zapatero, que va promoure aquest últim procés el 2005.
Expliquem, Mar, què implica aquest canvi per les persones que s'hi acullen. Hem de dir que són estrangers que estaven vivint aquí sense tenir els papers en regla, per tant no podien treballar legalment. Què canviarà per a ells? Quins drets, quines obligacions tindran?
La majoria de beneficiats són aquests estrangers, com deies, que viuen a casa nostra i que ja estan aquí però en una situació administrativa irregular. Aconseguir-ho els dona el permís per treballar i residir a Espanya i en cap cas es dona la nacionalitat espanyola.
Val.
És, per tant, un permís que s'ha de renovar d'aquí un any i si finalment s'aconsegueix. I, per tant, al no tenir la nacionalitat, les persones immigrants no podran votar a les properes eleccions generals i autonòmiques. Aquesta és una notícia falsa que ha anat sonant bastant aquests dies. Per tant, no tothom podrà votar.
És important que fem aquest matís, perquè efectivament aquests dies circulen moltes coses i cal explicar-ho bé. Per cert, el govern espanyol ja ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per integrar totes aquestes persones. És un pla que inclou mesures en l'àmbit laboral, també hi haurà una oferta extraordinària de formació professional i també reforçaran alguns serveis socials per poder atendre totes aquestes persones. Ah, i també es faran cursos perquè puguin aprendre les llengües cooficials, com el català. Avui estic parlant amb la Mar Riera sobre aquest procés extraordinari de regularització de persones migrants a l'estat espanyol. Un procés que ha sigut llarg, 2 mesos i mig, i complicat també per tots els tràmits que havien de fer. Mar, quins requisits els demanaven els candidats? Quines condicions havien de complir?
Els requisits imprescindibles: haver arribat a l'estat espanyol abans de l'1 de gener, tenir una estada continuada d'almenys 5 mesos aquí, no tenir antecedents penals ni en el país d'origen ni en els països on s'ha estat els darrers 5 anys. I documentació per acreditar l'estada a casa nostra, amb el padró, si es té la targeta del metro, per poder demostrar aquesta estada de 5 mesos, l'escolarització. Si es tracta d'una unitat familiar i tens fills, poder estar escolaritzat.
No semblen condicions de l'altre món, no és cap cosa draconiana, però sí que segurament per aquestes persones, a nivell administratiu, a nivell burocràtic, els deu haver complicat una miqueta la vida, no? No sé si han sigut processos molt complicats, molt feixucs. T'ho dic també perquè aquí també hem vist moltes cues, hem vist serveis saturats, hem vist queixes per complicacions burocràtiques, no sé, com ha sigut això, si també hi ha hagut prou serveis, si els serveis han donat a l'abast per poder-los atendre o no? Com s'ha viscut això?
Pues s'ha viscut amb molts de nervis, poca informació inicial. Al principi va ser una mica caòtic el tema de l'informe de vulnerabilitat que em deixava. És un informe que ha sigut clau, ha sigut molt polèmic, perquè de la manera havies de demostrar aquest arrelament que tenies aquí. Si no tenies feina, si no tenies una oferta de feina i si no tenies una família, ho podies acreditar a través d'aquest informe de vulnerabilitat. Un informe que tramitaven o les administracions o entitats socials. Val. I inicialment aquest informe va ser complicat i hi havia poca informació d'exactament què demostrava aquest informe. Finalment es va poder fer, però això sí, la gent ho vivia amb molts de nervis i tenien també moltes esperances posades, perquè és un procés que els obre una porta molt important.
La mayoría de los extranjeros que venimos a este país es para salir adelante, tener un buen trabajo y sacar sobre todo a nuestros hijos adelante.
Que la gente está un poco asustada, no saben dónde van, no saben qué aportar.
Vine aquí a España, con el favor de Dios, a buscar un mejor futuro y trabajar. Quiero mis papeles ahorita, con el favor de Dios, para habilitar mi permiso de trabajo y poder trabajar y salir adelante.
I a tot això cal afegir un altre hàndicap que hi ha hagut aquí a casa nostra, perquè la majoria de tràmits s'havien de fer online, amb el problema que comporta
la bretxa digital. En molts casos, clar.
Sí, sí. I presencialment es podien fer en un horari molt concret, amb cita prèvia i en algunes oficines de correus, no totes. I a tot això cal sumar-hi que aquests darrers dies de tot aquest procés que s'ha allargat 2 mesos i mig, a moltes oficines de correus hi ha hagut vaga.
És veritat, sí, senyora.
Han fet una protesta i això ha complicat molt més.
Escolta, Mar, i després de tota aquesta odissea, un cop ja han presentat tota la documentació, ara què passa? No sé si ja els donen el permís automàticament o no. Ara hi ha algun tribunal que els ha d'anar mirant cas per cas abans d'autoritzar-ho? Com funciona això? Quin és el pas següent, vaja?
Un cop feta la sol·licitud, la persona li arriba un document confirmant que s'ha admès a tràmit els papers i això els permet tenir un permís temporal per treballar. Després l'administració té 3 mesos per donar una resposta definitiva. Un cop ja se t'ha aprovat, et diuen que sí, que ja tens els papers, que ja et pots regularitzar, doncs has d'anar a registrar les teves empremtes dactilars per poder obtenir la targeta d'identificació d'estranger. Una última fase que està saturant tant les oficines de la Policia Nacional com també les oficines d'estrangeria.
O sigui que si el procés encara no era prou complicat, ara s'obre aquest coll d'ampolla per les empremtes dactilars i les targetes d'identificació d'estrangers. Déu-n'hi-do.
Així és.
En tot cas, Mar, hem de deixar clar, hem de recordar que aquest tràmit no és definitiu, no és permanent, és a dir, les persones que ara hagin pogut regularitzar la seva situació hauran de passar per una renovació d'aquí a un any, o sigui, d'aquí a un any tot això es revisa.
Sí, sí, d'aquí a un any hauran d'acreditar que estan treballant o busquen feina i se'ls demanarà un informe de relament per decidir si se'ls amplia un any més aquest permís de residència i treball. En aquest informe, que elaboren tant ajuntaments com Generalitat, saber català no és un requisit indispensable, però sí que és un mèrit important i que es té en compte. Les persones que puguin acreditar, per tant, un curs de 45 hores, com per exemple de català o castellà, tindran més possibilitats de tenir aquest informe d'arrelament favorable.
Abans de marxar, Mar, aquest procés de regularització extraordinària té una derivada judicial, perquè algunes comunitats autònomes governades pel PP han presentat recursos al Tribunal Suprem perquè aturi aquest procés. I clar, ara això, no sé, obre un gran interrogant, no sé què pot passar, perquè el Tribunal Suprem ja s'ho està mirant i si finalment prospera, què passarà amb això? Es podria arribar a bloquejar? Es podria revocar aquesta regularització extraordinària o no arribarà tan lluny la cosa?
Ho haurem de veure. El Tribunal Suprem posa en dubte que la regularització d'immigrants respecti la legalitat europea i obre, com deies, la porta a portar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea arran dels recursos presentats per les comunitats d'Aragó i també València, governades totes dues pel PP. Tant la Moncloa com els experts veuen poc recorregut i descarten que pugui topar amb la nova política migratòria europea. Caldrà veure, per tant, si això queda no res, com acaba, però el que tothom coincideix en dir és que aquest procés de regularització ha estat l'últim i ha arribat allò gairebé a punt que es tanqués la porta, perquè es va aprovar a última hora, just pocs mesos abans de l'enduriment de les polítiques migratòries de la Unió Europea.
Sí, exacte. Aquesta regularització arriba en un moment especialment intens enmig d'aquest debat migratori, aquí a casa nostra i a nivell internacional. Per això volíem parlar-ne avui amb la Mar Riera, periodista de la secció de Societat de Catalunya Ràdio. Mar, moltes gràcies i fins aviat.
A vosaltres.
Avui a la taula de so hi hem tingut el Dani Expósito, el muntatge musical és de Sergi Cudillas. Jo sóc l'Eloi Barrera i això és el radar de 3CAT Info. Gràcies per escoltar-nos.